Bon dia, què tal, com esteu? Comencem setmana aquest dimarts 13 d'octubre de 2020. Ja està, ja no ho tornarem a dir, ja ho hem dit. Encetem aquestes 3 hores de ràdio de magazín d'Alt i Baix Penedès, de Penedès en xarxa, que fem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Avui és un dimarts barra dilluns. Hi ha coses de dimarts i hi ha coses de dilluns. Per exemple, començarem amb la previsió meteorològica que ens acosta el Pere Almendárez per aquests primers dies de la setmana, com cada dimarts. I a continuació, ben abrigats perquè fa frescota, sortirem a passejar, com fem els dimarts. Avui, però, no patirem perquè no estarem a l'exterior, a l'aire lliure, sinó que estarem a recer, perquè avui us presentem la Giralda de l'Arbós. A 9:15, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, de les 3 que us acostem cada matí, i a continuació la roda d'actualitat que solem fer els dilluns. Així comencem la setmana, explicant com es presenten els propers dies, quines cites tindreu amb l'actualitat, l'economia, la cultura, la política. Doncs aquest dimarts, dilluns, hi haurà roda d'actualitat a 9:15. Emissora, emissora, us explicarem com serà aquesta setmana més curta a l'Alt i al Baix Penedès. I a les 10 tindrem una cita habitual dels dilluns, també, als esports. Analitzarem resultats i marcadors d'aquest cap de setmana esportiu i parlarem amb Juan Carlos Córdoba, gerent del Miju Cunit. A 10:15, cita amb l'actualitat de nou, les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i tot seguit, a la secció de l'Incavi, avui us presentem la campanya de promoció dels vins catalans, Gaudeix del que és bo. Seguirem a les 11, entomant la tercera hora amb el català al carrer, amb la col·laboració del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i l'Oficina de Català de Sant Sadurní, amb la Teresa Casanelles i la Sílvia Catassús, que ens portaran al concurs en el qual podeu jugar i participar i guanyar un llibre de literatura infantil. Avui un llibre molt xulo sobre gegants pels més petits de la casa i aprendre també sobre etimologia. A 11:45, última cita del matí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en el tercer i últim flash. I a continuació parlem de tele, de pantalles, de plataformes, de contingut audiovisual. En definitiva, mireu-lo per on vulgueu. L'eina és el de menys, amb en Carles Gala, que ens presenta les novetats i ens fa una mica de crítica. I acabarem, com cada dimarts, amb les fake news. Aquesta història, aquesta notícia que compartim amb tota mena de detalls i al final heu de jutjar si és certa o falsa. I juguem tots, també hi podeu jugar des de casa. I encara afegirem una altra ració d'actualitat. A banda dels 2:15, l'actualitat generalista arriba puntualment a les hores en punt. Hem començat ja a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Això és el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 13 d'octubre, estrenant setmana. Vinga, som-hi!
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El temps.
És dimarts, i encara que sigui un dimarts una mica dilluns, qui no falta la seva cita amb tots vosaltres és el Pere Almendárez i la seva previsió meteorològica. Molt bon dia, Pere.
Bon dia, Sílvia. Fem un breu repàs a la situació meteorològica per les properes jornades aquí a la zona del Penedès. I hem de parlar d'una setmana que vindrà marcada per un ambient de plena tardor amb matinades que seran especialment fresques aquí a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. De moment, pel que fa a la jornada d'avui dimarts, aquest dimarts esperem un dia molt estable aquí al Penedès, esperem un dia dominat pel sol, tot i que a última hora de la tarda, ja de cara al vespre, sí que podrien arribar algunes nuvolades, especialment cap a punts de l'Alt Penedès nuvolades, que en tot cas seran decoratives i no deixaran cap tipus de precipitació. Les temperatures mínimes seran una mica més baixes aquesta matinada, matinada que serà fresca, amb valors entre els 7 i 10 graus de mínima a l'interior i entre els 11 i 13 graus a la costa. Les màximes s'enfilaran fins als 17 o 20 graus, fins i tot puntualment podrien arribar a 21 graus en algun punt. El vent bufarà de component sud o sud-oest durant bona part de la jornada amb intensitat feble. De cara a demà, dimecres, el temps s'embolica una mica. Dimecres esperem una jornada més variable. Durant el matí tindrem moltes estones de sol, tot i que ràpidament, durant el migdia, a meitat del matí, ja de cara a migdia, les nuvolades guanyaran ràpidament terreny. Durant la tarda esperem un cel mig ennuvolat arreu del Penedès amb possibilitat d'alguns ruixats o xàfecs que seran poc importants durant la tarda i que es podria allargar aquesta possibilitat de ruixats fins a entrat al vespre o fins i tot ja de cara a la nit. Com diem, seran ruixats que en principi han de ser febles aquí al Penedès. El vent bufarà de mestral durant les primeres hores del matí, especialment cap al Baix Penedès amb alguna ratxa moderada, però aquest vent girarà a component sud o sud-est de cara al migdia i durant la tarda i bufarà amb intensitat feble. Les temperatures mínimes, sense gaires canvis, entre els 8 i 11 graus, el que sí que notarem dimecres serà una clara baixada de les temperatures màximes, màximes que amb prou feines arribarien als 15 o 16 graus les més altes. De cara a dijous, esperem durant el matí algunes nuvolades residuals cap a municipis del litoral, tot i que en conjunt farà sol a la resta del Penedès. Durant la tarda esperem el creixement d'algunes nuvolades d'evolució cap a punts de muntanya o municipis de l'interior. No descartem algun ruixat local durant la tarda cap als municipis més interiors o de muntanya. Molt poca cosa si és que acaba caient alguna cosa. Les temperatures seran fresques o fredes fins i tot a primera hora del matí de dijous, mínimes entre els 6 i 8 graus a l'interior i entre els 8 i 12 graus cap a la costa. Les màximes es recuperaran una mica de cara a dijous entre els 16 i 19 graus en general. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
I com cada dimarts, encara que aquest dimarts d'avui és una mica dilluns i és costerut, sortim a passejar, així us ho posem més fàcil. En aquesta ocasió, la nostra companya, Lourdes Meronyo, de Domenys Ràdio, ha anat a visitar la Giralda de l'Arbós, un dels edificis més emblemàtics del Penedès. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui passegem per la Giralda. I perquè ens expliqui tot el que veurem i escoltarem, tenim el Sergi Sedó, és el tècnic de turisme de l'Ajuntament de l'Arbós. Molt bon dia, Sergi, com estàs?
Molt bon dia a tothom.
Estem en un lloc emblemàtic de la Giralda, com és aquest pati.
Sí, el pati dels Lleons, que aquest pati, sí, com dius tu, és un lloc emblemàtic de l'edifici, perquè és el lloc central, el lloc on, com si diguéssim, la recepció de la Giralda, que tothom quan entra el primer que veu és aquesta magnífica font amb els 12 lleons, i que imita la font dels Lleons de l'Alhambra de Granada, del Pati dels Lleons, i dic que l'imita perquè el Pati dels Lleons, si alguna altra Granada és més allargat, bueno, és diferent. Aquí és una reproducció lliure de lo que seria el Pati dels Lleons de l'Alhambra de Granada, però a l'Arbós.
Uh-huh. La rèplica, a partir d'alguna manera, de la Giralda original, però hi ha una història d'amor, no?, per darrere.
Sí, és la famosa llegenda de la Giralda que diu que un català es va enamorar d'una sevillana, que finalment es van casar, i com que la sevillana s'enyorava tant de la seva terra, el català li va construir això que estem gaudint ara mateix, aquest pati, la Torre de la Giralda, els sols envejors que després hi anirem, etc. Però és una llegenda, és molt romàntica, és molt bonica, però desgraciadament no és del tot cert. Ho sento decepcionar-vos.
M'has decepcionat totalment, era molt maca la història.
Sí. Per això són les llegendes, perquè són molt maques, però que no són mai del tot certes.
Alguna cosa d'esquadra, no?, de la veritat.
Sí, de fet, la veritat és bastant diferent. La veritat és que aquí a l'Arbós hi havia un farmacèutic, cap allà al 1890, al final del segle XIX, que tenia dos fills. El primer fill, la tradició manava que s'havia de fer l'ofici del pare, i el segon fill, la tradició manava que s'havia de fer mossèn. En aquella època les coses eren així. Però aquest segon fill, com que el pare tenia quatre dinerons, perquè l'apotecari del poble, el farmacèutic, doncs li va demanar d'anar a estudiar fotografia a Barcelona. Que en aquell moment anar a estudiar fotografia a Barcelona volia dir la pràctica anar a fer una mica el de bohemi.
Vale.
Això d'estudiar fotografia, pues sí, era una d'aquestes carreres bohèmies. I allí a Barcelona aquest senyor va fer molta vida nocturna, va fer molt de bohemi, que es diu, i allí sí que va conèixer una senyora que es deia Candelària Negravernis, o sigui que d'andalusa no tenia res, era ben catalana, i era una família molt adinerada de Barcelona, que tenien molts negocis a la ciutat, i entre altres eren copropietaris del Teatre Romea, i diferents negocis relacionats amb el món de l'espectacle a la ciutat, que en aquell moment el teatre era un bon negoci, no com avui en dia. Finalment es van enamorar molt, es van casar, i de viatge nostre se'n van anar a Andalusia, que aleshores era anar molt lluny. Avui en dia potser se'n dirien, no sé, al Caribe. Però en aquell moment Andalusia era anar molt lluny. I allà Andalusia, ell que sí que era aficionat a la fotografia, van quedar molt prendats de tota l'arquitectura àrab que hi ha a Andalusia, que és molta i de molta qualitat, i van fer moltes fotografies, i van estar a Andalusia gairebé un parell de mesos.
En aquell moment, lo normal, poc, no?, de vacances.
Sí, en aquella època, bueno, s'havia d'anar a Andalusia amb carro, o sigui que... Déu-n'hi-do. I quan van tornar a Catalunya, es van establir a Barcelona, que és on hi havia els negocis familiars que calia atendre, i en un moment donat es van proposar fer-se una casa d'estiueig. En aquell moment la costa no estava a la moda, hi havia potser se l'hagin fet a la costa, i van decidir fer-se al poble del marit, que era l'Arbós. Dins de l'Arbós van triar aquesta ubicació on estem ara, que està propera a l'església, que avui, aleshores era una mica a les afores, avui en dia ha quedat integrat
dins
a un extrem
poble,
del poble, però ja és dins del poble, aleshores no ho era, i van reproduir en aquest complex tots els elements andalusos i àrabs que els van agradar a Andalusia, la Giralda, Patrocions, els ambaixadors, etc. Diferents detalls.
Déu-n'hi-do.
I és una curiositat d'aquest edifici és que per l'època que va ser construït, que és del 1898 fins al 1908, que era l'època de plena efervescència del moviment modernista arquitectònic, la Giralda, tot i que reprodueix molts elements àrabs, té tocs de modernisme per tot arreu. Si això els guies, quan fem la visita ho expliquem, si t'hi fixes vas veient tocs de modernisme, les vidrieres d'aquí al Pati dels Lleons, diferents cosetes, hi ha tocs de modernisme perquè per l'època que va ser construït era inevitable que no tingués tocs de modernisme. O sigui, és un edifici neoàrab, podríem dir modernista, perquè té molts tocs de modernisme.
Sergi, i de modernisme vosaltres en sabeu de això, molt aquí a l'Arbós.
Sí, aquí fem una fira modernista que és bastant famosa i sí, en sabem bastant. De fet, la Giralda és un d'aquests emblemes de la fira modernista de l'Arbós. Bueno, de l'Arbós, del Penedès.
Del Penedès.
Que fem al poble es diu Fira Modernista del Penedès.
Bé, i ara...
Ara us proposo que entrem a el Saló dels Ambaixadors, que és la sala més maca del poble, de la Giralda.
Uau. Després em deixa les fotos per penjar-les a les xarxes.
Els oients els poden fer una idea. És una sala bastant alta, té una gran cúpula i és una sala que imita el Saló dels Ambaixadors real, que està al dels Reales Alcázares de Sevilla. El real és bastant més gran, però les característiques són les mateixes. El de veritat, el de Sevilla, la cúpula, que és de mitja taronja, està feta de fusta, que és de les quatre úniques cúpules de fusta d'aquelles característiques que hi ha al món, la de Sevilla. Aquesta està feta de guix, d'obra, i el que sí que és remarcable és que és una sala quadrada amb el sostre de cúpula, que això en la cultura musulmana simbolitza la terra, la sala quadrada, i l'univers, la cúpula. I aquí es va voler seguir tota aquesta... Bueno, es va voler imitar el de Sevilla, que és bastant més gran, insistim, i es va imitar que la sala és quadrada, com els oients no poden veure, però ho és, i la cúpula és rodona, i imita l'univers. Coses curioses d'aquesta sala són, per exemple, els llums que veiem a cada extrem, que n'hi ha quatre llums que són d'estil modernista. Evidentment, aquests llums a Sevilla no hi són.
Vale.
Són de l'Arbós, del modernisme català, i són uns llums magnífics, fets de vitrall, bueno, llums molt macos.
I a més, una altra de les curiositats és que hi ha dos miralls.
Ah, sí. Bueno, hi ha dos miralls. Aquí, quan fem visites turístiques, la gent que ve al poble, o fins ara venia, amb això el virus ha canviat una miqueta, era gent, bàsicament, de prejubilat. Llavors, la gent gran, quan ha de fer així amb el coll i mirar la cúpula, doncs molts no poden. Llavors, es van instal·lar un parell de miralls, que si ens acostem, els oients ho poden fer-se una idea, pots veure la cúpula sense haver d'aixecar el coll, perquè el mirall està enfocant amunt i es pot veure la cúpula perfectament i en tots els seus detalls.
Molt bona idea, eh? Qui la va instal·lar?
Aquesta idea és del propietari de la Giralda, el senyor Manuel Camino. Sí, sí, va tenir molta vista i és una cosa que per les visites turístiques ens va realment molt bé. perquè a molta gent gran pues, sí, li costa molt d'aixecar el coll i tot això.
Mm-hmm. El mobiliari que hi ha és de l'amo?
Bueno, el mobiliari original de la Giralda eren mobles d'estil modernista fets a mida per cada habitació. Però aquests mm-hmm. mobles tots, menys les làmperes que he citat fa un moment, van desaparèixer l'any 1960. Aquí al poble ningú sap com va passar, però l'any 60 va buidar la Giralda per dins. Uh-huh. Ningú sap on van anar a parar els mobles, és com un misteri. Si algun oient té alguna dada, ens ho pot trucar i dir-la, perquè nosaltres no ho hem sabut mai. El senyor Manu Camino, quan va comprar l'edifici l'any 1981, va comprar l'edifici amb quatre mobles que no tocaven, uh-huh. i ell va voler remoblar l'edifici. A partir de l'any 2003-2004, que és quan van prendre aquest gran projecte de remodelació i rehabilitació de la Giralda, va viatjar a França, que és on hi havia, bueno, igual que els mobles francesos, en el món del moble són molt apreciats, i a França hi ha molts mobles perquè hi ha molts castells. Van a França, van a un castell a mirar els mobles, els van voler comprar, però els francesos, que són molt seus, doncs no li van voler vendre. I el que va fer ell, i no és mentida, és comprar tot el castell. És un Hola. Castell que està a Normandia, i és, també és curiós perquè és el primer castell que van trobar les tropes americanes quan van desembarcar l'any 1945, i ara volen fer un museu del desembarco allí, justament en aquell castell. Va comprar el castell i va buidar-lo parcialment i va agafar els mobles que li van semblar, els va portar aquí a Catalunya, els va posar aquí dins, i són molts dels mobles que veiem, són d'estil francès rococo, per això expressem per aquesta dada.
És a dir, no em veu neu els mobles, m'agafo el castell directament.
Bueno, sí, en aquella època el senyor Manuel Camino es dedicava als negocis immobiliaris, i en aquella època, l'any 2003-2004, els negocis immobiliaris donaven molt de benefici, diguem-ho així. Uh-huh. Per sort per nosaltres, una gran part d'aquest benefici el va invertir aquí, en la Giralda, una cosa que el poble mai li podrà agrair prou.
Déu-n'hi-do, és curiós, eh? Més coses que veiem aquí a la Giralda és... Això, eh? Què és? A veure...
Això és un llibre de... Un Quijote pirogravat. És un Don Quijote, el llibre de Don Quijote, de Cervantes.
Sí.
Pirogravat vol dir que sobre una fusta, feia el soroll, i amb un soplete, un bufador que es diu en català, amb molta paciència, moltíssima, està escrit lletra a lletra, coma a coma, i dibuixat a dibuixat, tot el Quijote. I aquest llibre, que és un llibre, bueno, pots donar testimoni, és un moble enorme.
És un moble
enorme,
amb molta
fusta. No és un llibre de capçalera per llegir-se al llit. L'únic lloc de la casa que hi cap és aquí, és un moble que deu fer 1,5 metres per 1,5 metres, per 1,5 metres d'alt, o sigui, és una cosa molt grossa. Pesa un as a mort. I és curiós perquè aquest Don Quijote pirogravat està al llibre de Guinness dels rècords. Com el Don Quijote pirogravat més llarg del món.
Podria haver agafat un llibre una mica més curt, no?
Sí, de fet és una versió del Quijote, perquè el Quijote té moltes versions. Uh-huh. I aquesta és una versió, suposo, imagino que curta, perquè si fos la llarga potser ocuparia, no sé, un munt de tonelades de fusta. I també una altra dada curiosa, que l'any 2007, aquí, en aquest saló on estem ara, es va fer la lectura ininterrompuda del Quijote. Durant 37 hores es va començar el Quijote i tota la gent del poble, escoles, va haver tot un moviment, van venir cadascú a llegir un trosset del Quijote, després hi havia aquí una tarima, amb un llibre de... era un del Quijote de dos tomos, i ininterrompudament, pues, per torns, la gent anava pujant i anava llegint una frase o un pàrraf, o algú llegia dues pàgines, i firmaven un llibre de registre, etc. Es van fer diplomes, etc, etc. Estava a sortir aquesta notícia, me'n recordo, que l'ABC.
Déu-n'hi-do.
Sí. Amb una notícia que deia que en aquell moment aquí a l'Arbós manava un alcalde d'Esquerra Republicana, que es deia Carles Ribé, i a l'ABC va sortir la notícia Don Quijote en tierras d'Esquerra.
Ostres!
Deien, sí, bueno, era notícia cultural, eh?
Sí, sí.
Se'n feien ressò de que en les terres d'esquerra també es llegia el Don Quijote. Evidentment, no som incultes, no? Digo jo. Però bueno, sí, que el diari de Cés una mica sensacionalista sí. En aquell moment, amb totes aquestes coses, i en aquell es va fer ressò. I és una notícia que ens va escoltar molt a la gent de l'Arbós, que haguéssim sortit a l'ABC, perquè normalment l'Arbós no surt mai a l'ABC,
no.
Però aquella vegada va sortir per bé, eh? Per bé.
Qué bueno. Escolta, i alguna relació de qui va fer aquesta pirografia? Pirografia, ho he dit bé, no? Amb la relació de qui és l'amo?
Sí.
És parentesc?
Sí. El senyor que va fer aquest Don Quijote pirogravat és el senyor Severiano Camino, que és el germà del senyor Camino. I es va estar unes 9.000 hores fent-lo.
9.000 hores?
Sí, perquè l'audiència se faci una idea, amb un any normal, una persona que treballi una jornada normal fa unes 1.600 hores, més o menys, de dilluns, 1.600 hores al cap de l'any. Treballant 7 o 8 hores al dia, descansar cap de setmana.
Sí, clar, com 9 anys...
Fent-ne 9.000 d'hores són bastants anys, però clar, jo imagino que aquest senyor devia estar més de 8 hores diàries.
Clar.
Si no, encara hi seria, entén?
Déu-n'hi-do. I com, bueno, sabeu per què li va donar per fer això?
Sí, el senyor Manuel Camino és un gran aficionat, és un gran col·leccionista de coses. I li agrada sobretot les coses relacionades amb Cervantes o Don Quijote, i amb Cristóbal Colón. Uh-huh. Aquests dos personatges li tenen el cor robat. També té altres aficions, perquè al soterrani d'aquest edifici també hi ha una col·lecció de cloïsses marines, i té una col·lecció de rellotges d'or, bueno, però Cervantes i Colón és la seva
està
perdició.
Està enamorat, no? Directament.
És la seva perdició. I sí. A l'edifici també trobem diversos detalls, com aquest llibre, que fan referència a Colón o a Don Quijote. Hi ha diferents... Aquí es podien fer un dia una xincama i de
sobre el
Quilón i Quijote a veure qui troba més coses.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta, se'ns esgota el temps, tu ja saps, Sergi, que el món de la ràdio el temps és or i sí. Tenim uns temps marcats, però sí que m'agradaria que és un patrimoni inestimable que tenim aquí a l'Arbós, la Giralda, es pot visitar, malgrat les circumstàncies, que han de fer els nostres oients per visitar la Giralda?
Però volia puntualitzar que és un patrimoni que tenim al Penedès.
Sí,
perquè
cert.
El Gran Penedès té molt de patrimoni i la Giralda jo crec que és un d'aquells recursos turístics capdavanters a l'àmbit del Penedès.
Sí.
I fins i tot de Catalunya, però bueno, deixem-nos al Penedès. Per visitar la Giralda és realment fàcil. L'únic que han de fer els oients, si volen veure-la, és enviar un correu electrònic a l'Oficina de Turisme, que el correu es troba molt fàcilment a internet, però si voleu vol dir que és turisme@arbosenc.cat. Però insisteixo, si aneu a Google i fiqueu turisme a l'Arbós, us sortirà de seguida, no cal que l'escriviu ara. I enviar un correu, dir que voleu veure la Giralda, i nosaltres des de l'Oficina de Turisme respondrem a aquest correu, us explicarem les condicions, com val, quan no val, quan es pot venir, quan no es pot venir, etc.
O sigui, senzillíssim.
És senzill, sí.
I ja està.
Ara amb el virus els grups són més petits, però bueno, quan s'acabi això del virus suposo que seran com abans i tot serà més normal, perquè ara tothom amb mascareta i tot això, però bueno, són les coses gràcies de l'ofici.
Exacte. Sergi, com sempre un veritable plaer que ens hagis ensenyat la Giralda i et proposaré més endavant algun edifici modernista que tenim.
Jo us proposo que un dia hem de fer això, però des del capdamunt de la torre, veient tot el Gran Penedès.
Uau.
Passa un dia que no faci vent, que si no se sentirà res.
D'acord. Sergi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un molt bon inici de dimarts costerut, perquè és una mica dilluns descobrir la història i les interioritats d'aquest edifici tan emblemàtic i especial com és la Giralda de l'Arbós. Ara som camí de 9:45, arriben les notícies, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i després d'una breu pausa seguim amb un espai clàssic dels dilluns, la roda d'actualitat, per començar amb bon peu la setmana i conèixer tota l'activitat econòmica, social, cultural i política que hi haurà a tots els municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Emissora a emissora, us ho explicarem d'aquí uns minuts.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem les notícies del Penedès en xarxa, l'actualitat de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla des de Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez. A Aquesta setmana comença la campanya de vacunació de la grip amb la incorporació d'espais alternatius als consultoris mèdics. La campanya de vacunació de la grip comença oficialment aquest dijous 15 d'octubre, abans del que és habitual, per anticipar-se a l'epidèmia en un context marcat pel coronavirus i en què cal més que mai reduir l'hospitalització i la mortalitat de les persones amb més risc per evitar el col·lapse del sistema de salut. Des de l'equip d'atenció primària del Penedès Rural, l'adjunta a direcció Asen Casal explica que els països de l'hemisferi sud ja han conviscut amb el virus de la grip i la Covid-19 al mateix temps. Ara sabem, per exemple, que la mortalitat dels pacients amb Covid-19 es duplica quan també estan infectats pel virus de la grip i que no hi ha cap evidència científica que demostri un major risc d'infectar-se per coronavirus per haver rebut la vacuna contra la grip. Treballadors de Verger faran vaga per la rescissió de contracte amb Saint-Gobain. Treballadors de Verger Logística, una empresa subcontractada per Saint-Gobain a l'Arboç, començaran demà una vaga indefinida davant l'amenaça de tancament per la crisi a la fàbrica de vidre. Saint-Gobain hauria rescindit el seu contracte amb Verger Logística. Segons expliquen els treballadors, no es van assabentar de la situació de l'empresa. Els treballadors qualifiquen la decisió de Saint-Gobain d'il·legal i bruta. La situació pot deixar al carrer 43 persones. Els treballadors de Verger estan en un ERTO alguns dies al mes. Des de CGT de Verger denuncien que Saint-Gobain va notificar la rescissió de contracte el dia 6 a les 20 hores, aprofitant l'ERTO que els afecta, negant-los la possibilitat de tornar al seu lloc de treball. S'incrementa a Olèrdola el servei de recollida de trastos i mobles vells voluminosos a domicili i a partir d'avui passa a ser setmanal. Amb la voluntat de donar un millor servei als veïns, després de detectar-se que és un recurs molt utilitzat a Olèrdola, l'Ajuntament, d'acord amb la Mancomunitat Penedès Garraf, ha procedit a incrementar la freqüència al municipi del servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells. Fins ara la recollida es feia el primer i tercer divendres de cada mes i a partir d'aquesta setmana es recollirà cada dimarts. Els residus que s'hagin de passar a recollir cal deixar-los davant del domicili el dilluns al vespre, procurant no ocasionar molèsties a la resta de veïnat. La recollida es pot sol·licitar fins al dilluns abans, a les 2 del migdia, i es pot demanar a través de la web olèrdola.cat o bé trucant al telèfon 93 890 3502. I acabem explicant-vos que Rosa Maria Prat guanya el Premi Celler de Lletres 2020. La sadorninenca Rosa Maria Prat ha estat la guanyadora de la 6a edició del Premi Celler de Lletres 2020, que atorga la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Ho ha fet amb Terra de Vinyes, una novel·la de la qual el jurat ha destacat el desenvolupament molt reeixit sobre els temes de superació personal i dolor, així com la descripció dels paisatges de les Terres de l'Ebre i de Sant Sadurní de Noia i el retrat de la migració durant la postguerra. Terra de Vinyes, de Rosa Maria Prat, serà editat per Edicions Saldonà i veurà la llum a principis d'any. També està previst celebrar l'acte de presentació de l'obra entre els mesos de març i abril del 2021. A més, a principis d'any es faran públiques les bases de la 7a edició del certamen.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui és dimarts, però és el primer dia de la setmana i, per tant, comencem setmana amb un dels clàssics al Penedès en xarxa, la roda d'actualitat que emissora a emissora us permet conèixer com serà aquesta setmana. Totes les tecles, política, cultura, economia, societat... Una roda que emissora a emissora recorre els diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès i que avui comencem a la capital del Cava, Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bona setmana.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Doncs setmana, la veritat és que molt tranquil·leta en aquesta zona nord-est de l'Alt Penedès, on de fet no serà fins divendres que començarem a tenir una mica de moviment, en aquest cas en l'àmbit cultural. Anem doncs fins divendres, com dèiem, i és que el Bibliobús del Castellot s'instal·larà des de les 12 del matí fins a 2:15 del migdia davant de l'escola Font-rubià de Font-rubí. Com bé sabeu, la Diputació fa arribar aquest bibliobús de manera periòdica a aquells municipis que no disposen de biblioteca municipal. També divendres, però ja a Mediona, hi haurà dinamització juvenil a Font del Bosc, tal com ja va passar la setmana passada i com passarà els dos divendres següents, per tant, durant tot aquest mes d'octubre, de 4 a 8 de la tarda a la Biblioteca de Mediona. A les 7 de la tarda, també divendres, conferència sobre la festa de Santa Llúcia a Gelida a càrrec de l'antropòleg Jordi Molló i també d'experts en patrimoni immaterial del Penedès. Això serà a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida i per assistir-hi us recordem que cal inscripció prèvia com a la pràctica majoria de les activitats que s'estan fent darrerament. Com s'ha de fer aquesta inscripció? Doncs s'ha de fer a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual de Gelida, trucant al telèfon 93 779 2809. Torn ara pel dissabte i per una activitat que us ampliarem demà a l'agenda al detall, però de moment el que ja us podem avançar és que dissabte arrencarà la 22a edició del Cavajàs de Font-rubí, que es va veure estroncat per la situació provocada pel coronavirus. Com bé sabeu, són una sèrie de concerts de jazz maridats amb caves, una cita que anualment es fa durant el mes de març, abril i maig, però que enguany, degut a la Covid-19, tindrem les cites durant aquest mes d'octubre, novembre i desembre. Doncs bé, dissabte arriba el torn dels Apocadixi Cotton Pikers, serà a les 8 del vespre a la pista poliesportiva de Guardiola de Font-rubí, un grup, un quartet en aquest cas, de jazz New Orleans, que interpretarà des de les cancions de treballs fins als primers temes de Duke Ellington, tot passant pel ragtime, el charleston o el blues. Com dèiem, a les 8 del vespre a la pista poliesportiva de Guardiola de Font-rubí, el primer d'aquests concerts de la 22a edició del Cavajàs. Ja per diumenge, de 10 del matí a 2 del migdia, campanya especial de donació de sang al local social d'Avinyonou, a Avinyonet del Penedès. Per participar-hi, això sí, es recomana apuntar-se al web www.donasang.gencat.cat. I ja a la tarda, doble cita. A les 6 arriba el cicle Gaudí a Gelida amb el film Puedes oírme, de Pedro Ballesteros. Les entrades es poden aconseguir al telèfon de l'Ajuntament de Gelida, el 93 779 0058, o bé acudint presencialment a les oficines de l'OAC, a la plaça de la Vila de Gelida. Recordem, aquestes entrades tenen un preu de 4,50 €, i com dèiem, cita a les 6 de la tarda diumenge amb el cicle Gaudí a Gelida a la sala d'actes del Centre Cultural. I per acabar, un clàssic durant aquest mes d'octubre, us en venim parlant durant les darreres setmanes, vam poder parlar amb la seva directora i aquest diumenge arriba el tercer espectacle de Tres Clàssics i un Senyor aquí a Sant Sadurní, de la mà del Festival EVA. Tres concerts de música clàssica en un format especial i de proximitat i un clàssic de la literatura. Aquest diumenge arriba Eulàlia Fantova i Esther Pinyol amb el seu recital de veu i arpa a les Caves Vilarnau. Les entrades es poden adquirir per un preu de 15 € a través del WhatsApp al 660-68-73-25 o bé al correu eva@enveualta.com. Cita, doncs, aquest diumenge a les Caves Vilarnau amb l'Eulàlia Fantova i l'Esther Pinyol i el seu recital de veu i arpa a partir de les 7 de la tarda. I acabarem informant que s'ha suspès el The Mortimer's Live Karaoke Show que s'havia de fer aquest dissabte al vespre a Gelida.
Seguim explicant com anirà la setmana a l'Alt Penedès, ara des de Canal 20. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem explicant-vos que aquest dimecres coincideix que comencen classes de l'Escola de Puntaires d'Olèrdola aquest curs, després de 7 mesos d'aturada presencial, a 3:45 de la tarda al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta, amb la novetat que el grup de Moja es desplaça i fa la seva activitat a Sant Pere. I també coincideix dimecres les classes de manteniment, l'inici de les classes de manteniment de gimnàstica per gent gran que organitza en aquest cas el Casal d'Avis de Moja i que han de començar dimecres al matí al local nou. Fins aquest dijous, recordem que està obert el termini de sol·licitud de subvencions convocades per l'Ajuntament d'Olèrdola per donar suport a autònoms i microempreses de fins a 10 treballadors que van haver de tancar l'establiment o reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures establertes en el confinament. L'oficina del síndic de Greuges fa aquest dijous atenció telemàtica a Olèrdola. Són visites que s'han d'atendre per videotrucada o telefònicament i per fer-ho abans caldrà concertar l'entrevista trucant al telèfon gratuït 900-124-124 o bé enviant un correu electrònic a l'adreça síndic@síndic.cat. Al local nou de Moja aquest divendres, dins del Festival EVA, es programa 8:45 del vespre la projecció de la pel·lícula documental Maleïda 1882, amb entrada lliure. I dissabte, visita guiada teatralitzada amb Gisla la Ramallera a les 11 al Conjunt Monumental d'Olèrdola i diumenge més activitat al conjunt, en aquest cas passejada guiada Olèrdola, una muntanya d'històries, en aquest cas a 11:15. I fins diumenge també es pot visitar la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia l'exposició Penedès Secret, no ho diguis a ningú, que ve a mostrar fins a 10 secrets que permeten descobrir racons i històries d'interès del Penedès. Saltem de municipi a Santa Margarida i els Monjos. Aquest dimecres a les 5 es programa l'activitat Plastidecora la teva motxilla per infants i joves de primària i d'ESO. Cal la inscripció prèvia a l'adreça infancia@smmonjos.cat o al telèfon 938983757. Per diumenge a les 10 del matí, ruta comentada a la Guerra Civil i la presència de l'aviació republicana a Santa Margarida i els Monjos, sortida des de davant de l'Ajuntament. És una ruta que finalitza al Siarga i cal reserva prèvia al 669-28-7539 o bé a turisme@smmonjos.cat. I més propostes als monjos, en aquest cas diumenge a les 2 a la Societat La Margaridolla s'ha programat la 23a edició de la Festa del Soci amb paella i l'actuació de Rubens Trio. A Sant Cugat Sesgarrigues, aquest dijous a les 5 de la tarda continua el cicle d'alimentació saludable amb l'Esther Milà, que és veïna del municipi i dietista nutricionista col·legiada. En aquest cas, la proposta és parlar de l'alimentació infantil saludable per infants d'entre 1 i 3 anys. I aquest cap de setmana el municipi de Castellví de la Marca celebra la Festa del Most. Dissabte, 9:45, esmorzar de pagès i tas de vins amb visita al celler i a les vinyes a les caves Pere Rius. I a continuació, visita sensorial amb tast i maridatge a les caves Verdier. A 11:45 s'ha previst una ponència sobre les troballes arqueològiques del Castelló, a càrrec de l'arqueòleg Jordi Gibert, a les Cases Noves de la Riera, i ja per la tarda, sessió de maridatge de vins i tapes de 6:45 amb el sommelier Carlos Álvarez, al Maset dels Cosins. I la mostra enogastronòmica d'aquesta Festa del Most a Castellví de la Marca oferirà fins a 3 opcions de degustació i de gaudir de música en directe de 6:45 a les 9. En una es proposa degustació d'Aimar i del restaurant Cal Enric amb música en directe a càrrec del grup a l'Oest. En l'altra degustació serà de vins i caves de Bolet i del restaurant La Societat, amb música en directe de Laia Vieri i David Ràfols, i finalment degustació de Vila Morgades i del restaurant Cal Padrí, amb música en directe, en aquest cas, d'Aina i Joan. I diumenge visita el celler Terra de Marca i a les vinyes acompanyat d'un tast a partir de 11:15, a la 1 la missa del Mos, després a les 2 la mostra de balls folclòrics i per acabar a 8:15 del vespre concert amb el cor Xamusia a la pista poliesportiva. I darrera activitat, darrer punt d'aquesta roda, acabem amb una convocatòria de l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca que fins aquest dimecres ens recorda que estan obertes les inscripcions per poder participar en un curs de creació de jocs per ordinador i mòbil.
Seguim ara aquesta roda d'actualitat i anem cap al Baix Penedès a Domenys Ràdio. La Lourdes Meronyo ens espera per explicar tot el que passarà aquests dies. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que comencen les caminades culturals que farà la Societat Cultural i Recreativa de la Torregassa. La primera serà aquest diumenge, dia 18 d'octubre, a les 9 del matí. Se sortirà de la plaça de la Societat i no cal apuntar-se prèviament. Es farà una caminada fins a la barraca del Vi, per la masia de la Costa i es tornarà pel Corralot. descobriré doncs, alguns fets històrics d'aquests espais i el que faran també és aprofitar aquesta caminada per a recollir petites deixalles per tal de col·laborar en mantenir nets els camins i, òbviament, el medi ambient, com no podia ser d'una altra manera. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que aquest dissabte a les 7 de la tarda al paratge de Cal Prosset es farà la nit de tast i estels. Es farà degustació dels vins de la Pical a càrrec de Martí Giralt, acompanyat d'un petit refrigeri de formatges i embotits. Els comentaris d'astronomia seran a càrrec de Lluís Romero. El preu és de 10 euros i les inscripcions s'han de fer al 608-07-05-65 amb aforament limitat, organitzant la comprativa. Pel que fa al diumenge, a 1:45 del migdia al centre, es farà el Bernut Somna a prop amb Nerea Bassart, trio que presenta l'àlbum Soroll. És el grup de folk i soul amb temes majoritàriament en català nascut al Vendrell. Més cosetes. Sí, per aconseguir les localitats s'ha d'entrar al web del centre www.centre.cat. I a les 6 de la tarda a la comprativa a la Sala de Ball hi haurà el concert l'Ingrid i el Llorenç de la Xata Orquestra. Continuem a la Bisbal del Penedès, ja que aquest dissabte el Centre Municipal de Cultura a l'Auditori Sala Salvà es farà el cicle Gaudí amb la pel·lícula Puedes oírme. I a Bonastre, aquesta mateixa pel·lícula es durà a terme el dissabte a les 7 de la tarda, però a la Sala de la Societat. Continuem al Vendrell, que, com ja us hem anat dient aquestes darreres setmanes, continua l'exposició Desena Bienal de Ceràmica del Vendrell, que estarà fins al proper 25 d'octubre, en horari de dimarts a divendres, de 5 a 8, els dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 8, i els diumenges i festius d'11 a 2. El preu de l'entrada és totalment gratuïta. Continuem amb el més Pau Casals. Concretament, demà dimecres, a les 8 de la tarda, es farà taula rodona al Vendrell Capital de la Cultura Catalana amb la participació d'Albert Soler, Neus Oliveres, Kevin Prados i moderada pel periodista Pere Sallent. Aquest acte és gravada des de la seu de la Colla Castellera Nens del Vendrell. I a la Fundació Apel·les Espanosa es farà, ja està en marxa des d'aquest cap de setmana passat l'exposició Perucho Miró al Vendrell. Continuem amb més cosetes i és que la Fira Santa Teresa, aquesta edició especial que us anàvem explicant a causa de la Covid, continuarà fins al proper diumenge. Concretament aquest divendres, a banda dels tastos que es poden veure a través del web www.alvendrell.net, aquest divendres a les 8 de la tarda a l'Oratori Àngel de Tobias es farà l'11è cicle de música religiosa de Sarrià Sant Gervasi, que és un concert dedicat a sanitaris pels escenaris. Concretament, aquest concert es podrà visualitzar a través de Ràdio Televisió al Vendrell. El dissabte, al Teatre Àngel Guimerà, a 9:15, i per un preu simbòlic de 5 euros, es podrà gaudir de l'obra de teatre Càsting. Aquesta obra és una àcida comèdia negra que barreja el misteri, el vodevil i l'absurd, i està fet per el grup de teatre La Lira Vendrellenca. I acabem a Cunit, on continua aquesta exposició Tu tens la clau fins al 30 d'octubre, que es podrà visitar a la Biblioteca Municipal Marta Matà de Cunit. També els joves de Cunit es poden apuntar al taller de teatre per a joves d'entre 12 i 17 anys. Les inscripcions acaben el dijous i es poden fer de 10 a 1 del migdia al casal de joves i un cop s'apuntin el curs de teatre serà tots els dijous de 4 a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove i la durada serà del 15 d'octubre al 17 de desembre. Òbviament, el taller és gratuït i les places són limitades. I acabem tots plegat amb el taller de parkour, que serà la segona sessió que tindrà lloc el proper dissabte, dia 17 d'octubre, d'11 a 1 a l'Espai Jove de Cunit. Està adreçat de joves del municipi i és gratuït. Si encara hi ha gent que estigui interessada a agafar la plaça, serà a través de joventut@cunit.cat o bé enviant un missatge privat a @jovescunit.
I I acabem aquesta roda d'actualitat explicant què passarà aquests propers dies a la capital de l'Alt Penedès amb Josep Maria Soler a Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, en principi semblava que la setmana seria molt o excessivament tranquil·la, però en mica ens hem anat adonant que déu-n'hi-do les activitats que se'ns plantegen, sobretot des del punt de vista de l'àmbit cultural. De tota manera, però, comencem amb un acte de reflexió sobre el territori i sobre el futur de la vegueria del Penedès, que té lloc avui. De fet, avui té lloc la roda de premsa, a la que han convocat els mitjans de comunicació des de la plataforma de la vegueria Penedès, Provegueria Penedès, però, entre altres aspectes, per anunciar un acte que tindrà lloc a Vilafranca el dia 27 d'octubre. De fet, ens explicaran l'inici del procés participatiu en el Pla Territorial Parcial del Penedès, en el que des de la vegueria també, evidentment, hi volen tenir una veu pròpia. D'altra banda, també ens recordaran les seves propostes per al model productiu que es vol a la vegueria del Penedès davant d'aquesta crisi del món industrial que està patint la comarca. I, com dèiem, també avui ens avançaran i ens explicaran que el proper 27 d'octubre organitzen un acte a l'Auditori del Benseum de Vilafranca, un acte per reflexionar també. Quins són els pilars bàsics que han de fonamentar el model propi de desenvolupament socioeconòmic per la vegueria Penedès? És el títol d'aquest acte i més endavant us comentarem quins són els protagonistes que hi participaran, perquè avui ens ho explicaran, com dèiem, roda de premsa aquesta tarda, en aquest cas per part de la plataforma Provegueria Penedès. Dit això, com us comentàvem, també hi ha déu-n'hi-do les activitats de caire cultural que viurem aquests propers dies a la capital de l'Alt Penedès, aquí a Vilafranca. Per començar, per exemple, el dijous, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Rural, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès i l'Arxiu Municipal de Vilafranca presentaran l'exposició Dones Invisibles, que tracta del paper de les dones al món rural a la Catalunya de principis del segle XX. L'exposició es podrà visitar a la Capella de Sant Joan des d'aquest proper dijous, que és el dia en què s'inaugura, i fins al dia 8 de novembre, i està formada per 27 fotografies que recullen diferents aspectes del món de les dones al llarg del segle XIX i el primer terç del segle XX. Un recull, doncs, fotogràfic que podem veure a partir d'aquest mateix dijous a la Capella de Sant Joan, a Vilafranca del Penedès. L'acte d'inauguració té lloc a 8:15 del vespre. Parlem de més propostes de caire cultural, en aquest cas en l'àmbit del món vitivinícola. Des del Vinseum de Vilafranca s'organitza sovintejadament presentacions de llibres que tenen a veure amb el món del vi. En l'acte s'apunta amb el lema Llibres de vi, i en el cas d'aquesta setmana la presentació tindrà lloc aquest proper divendres a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vinseum de Vilafranca. Essències romanes, aigua, vi i perfum en el món antic. És el llibre de vi que proposen, doncs, per aquesta ocasió. És el cicle de novetats editorials sobre el vi que proposa una cita per conèixer aquest llibre, Essències romanes, aigua, vi i perfum en el món antic, que comptarà amb la seva autora, la Mònica Miró. També es descobrirà un dels seus darrers treballs de traducció. Es tracta del llibre del vi de Plini el Vell, una traducció, doncs, del món llatí, i que ve vinculada també a l'exposició que encara podem veure al Vinseum de Vilafranca sobre Bacus, les màscares del Déu. Aquest acte, doncs, tindrà lloc aquest proper divendres a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vinseum de Vilafranca. I activitat també teatral i musical pel cap de setmana, i de fet amb un referent artístic també en el món del dibuix tindrem a Vilafranca aquest cap de setmana. Per exemple, aquest divendres a partir de 8:15 del vespre al Teatre Municipal Cal Bolet es presenta un espectacle, una producció de la companyia Flyheart. El Guerrero Fernández no són pobres, humils però pobres no. És una comèdia fresca i honesta, divertida, que se'ns presenta, doncs, per part d'aquesta companyia d'autoria penedesenca, la Flyheart Produccions, i que podem veure al Cal Bolet aquest proper divendres a 8:45 del vespre. Com us dèiem, també hi haurà motius suficients per posar un punt de vista d'atenció en el món de les arts pictòriques, del dibuix, amb The Big Draw Festival, que també té presència a Vilafranca del Penedès aquest cap de setmana, dissabte concretament. La regidoria de Cultura de l'Ajuntament portarà per 5è any consecutiu a Vilafranca aquest esdeveniment internacional de Big Draw Festival, el Festival del Dibuix, amb la participació i complicitat de diferents col·lectius que tenen com a eina de treball i d'expressió artística el dibuix i la il·lustració. Serà, com us dèiem, aquest dissabte a partir de 5:45 de la tarda i fins a les 8 del vespre, amb un seguit de tallers de dibuix situats a diferents emplaçaments del centre de Vilafranca. I acabarem parlant-vos també d'activitat musical adreçada pel públic familiar, en aquest cas, a l'Auditori de Vilafranca, aquest proper diumenge. El lloc és l'Auditori de Vilafranca, però la companyia que ve actuant a l'Auditori és la companyia de l'Auditori de Barcelona. L'obra, en aquest cas, és Ma, Me, Mi, Mozart, un espectacle basat, lògicament, en música de Mozart, però adreçat, com dèiem, a un públic familiar o infantil, fins i tot. Les obres del vienès arriben de nou, doncs, a l'Auditori de Vilafranca, després de girar per nombroses ciutats amb gran èxit de crítica i públic, arriben a ser un dels 10 finalistes als Premis IA, Premis Europeus, també d'espectacles musicals. 6 músics amb un instrument de cada família, veu, acordió, clarinet, baix, violí i instruments de corda, pinçada, que interpreten la música de Mozart i que podrem escoltar aquí a Vilafranca del Penedès aquest proper diumenge a les 12 del migdia a l'Auditori Municipal.
Gràcies, Josep Maria Soler. Aquestes són les propostes que hi haurà aquests propers dies als diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès i que, com sempre, a principis de setmana ens agrada presentar. Amb la Su i els Pegatina i aquest Algo de mi arribarem a les 10 notícies, una breu pausa i seguim amb els esports. Se irá contigo, no éramos mi plato favorito. El ingrediente secreto faltó, yo nunca me debilito. Pero me estabas matando el sabor. Antes de ver el fuego quemar, me lanzo sin mirar. No le regalo a tu soledad mis ganas de volar. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo. Se irá contigo, se irá contigo. A menudo no te entiendo, voy pa' afuera y tú pa' adentro. Tus segundos son eternos, no me hagas perder el tiempo. Ya no he pareado que rimar, una serenata pa' olvidar. Que no me vales, que ni me hueles, que ya no voy por donde quieres. No le regalo a tu soledad mis ganas de volar y saltar y bailar y cantar. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo. Algo de mí ya se marchará, se irá contigo. Se irá contigo, se irá contigo.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori. Otra canción. Y date tú también por enterada que no hay alivio en una musa que perdí.